Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis. Hola, benvinguts tots a un nou episodi, al 627. Avui teníem un titular, l'aliança de Sam Altman i Johnny Ive, i diu al Marc que són patranyes. Patranyes. Bueno, ara n'acabarem de parlar d'això i d'altres coses d'intel·ligència artificial i altres temes. Avui en companyia de l'amic Dani Aragall. Hola, Dani.
Hola, què tal? Com estem?
Molt bé, maco. Molt contents de tenir-te aquí. I el Marc, que tot ho trenca. Li dones 30 segons i no queda res en peus. Hola, Marc.
No. Hola, Tomàs. Hola Dani. Aquí a Mossega la Poma fent campionats a veure qui té el micro més xulo. I això d'en Johnny Ive i el Sam Altman és una no notícia. És una no notícia. Primer de
jo
tot,
crec que sí. Jo és crec una... que sí.
A veure, l'única cosa...
Volen fer un dispositiu com a l'iPhone?
No.
Això no, és el que diuen.
D'entrada, a veure. El Johnny Ive no és el tio que t'inventarà un tipus de dispositiu. El Johnny Ive és el que t'agafarà una categoria de producte, un iMac, un iPod, un iPhone, i te'l farà especial, te'l farà superguapo, et ficarà uns requisits fantàstics perquè sigui prim i et traurà i te'l polirà, però no et definirà una categoria de producte. No és el tio que fa això. Però, en aquest cas, el que està fent el Sam Altman, que és més malparit i més llest que els ratolins de color vermell, és dir, a veure, jo me'n va... En Sam Altman, amb els seus dos collons, es presenta davant del Congrés, de la comissió governamental allà, i diu, no, jo és que no cobro res per ser el CEO d'OpenAI, per això ho faig per l'albé de la humanitat i perquè els unicornis puguin pastar per l'autordera. Home, no. El negoci és de puta mare. Jo sóc el CEO d'OpenAI. No cobro res, però me'n vaig, em trobo el Johnny Ive, em foto unes birres amb ell, ens fotem unes quantes fotos, en Johnny Ive dibuixa una rodona, una puta rodona.
No, no és això.
No dibuixa una puta rodona que jo podria dibuixar, diguéssim, amb la humitat que deixa anar la meva cervesa sobre un got, i llavors agafa i em compro la meva pròpia empresa per 6.800 bilions de dòlars. Tinc una publicitat fantàstica que gamarussos com en Tomàs ho fiquen de títol de Mossega la Poma i el tio s'embutxaca una pasta i ningú està dient «Oh, això està fotent diners amb els diners d'OpenAI». Esclar, acaba de fotre un atraco a mano armada. És el crim perfecte.
Si o no feia
i
d'uns
collons com pedres.
A veure, el que han dit és que estan pensant en dissenyar un dispositiu que sigui el dispositiu, així com l'iPhone va canviar tot amb temes de... Sí, Marc, això és el que estan dient ells.
Però que ens prenen el pèl! Ens prenen el pèl! OpenAI és una empresa d'intel·ligència artificial, és una empresa... Bueno, de fet, és una empresa, en teoria, non-profit, que això no s'ho creu ningú, però són més mentides que la mare que els va parir.
OpenAI és non-profit, ChatGPT és non-profit. Sí, sí.
No és una empresa de producte. O sigui, estan facturant més diners amb intel·ligència artificial que Google. Té més facturació per IA que Google. Vale? I llavors dic, com diràs que ets un non-profit? O sigui, no és una empresa de producte, són una empresa de serveis. Però què passa? El que necessiten és mantenir-se en l'imaginari col·lectiu. Llavors,
el
què fan?
Johnny Ive va dissenyar no sé què per la coronació del Carles aquest d'Anglaterra.
El Johnny Ive...
I no ho va fer amb una rodona i la cervesa, Marc. Que, a veure, que en Johnny Ive és en Johnny Ive, és
no,
el dissenyador de l'iPhone.
És bo, jo no dic que no sigui bo, però no... Però no és tan bo. No és bo, però no és tan bo.
No, jo crec que la gent ha destacat aquesta aliança molt.
No, però, Tomàs, quina setmana s'ha fet això? Quina setmana tu em vens amb allò de l'OpenAI i amb el Johnny Ive?
Fa dues setmanes se li feien fotos als dos a San Francisco, no? Com tu dius, a fer birres amb un pub.
A fer birres amb un pub? És que fent birres, quan dic allò de les birres, perquè hem vist les fotos de les birres. Però quan es fa l'adquisició aquesta? Justament contraprogramant la mateixa setmana en la que Google presenta, fa el seu OpenIO, que fot un keynote on presenta tot tipus de xorrades basades en intel·ligència artificial, que d'aquí 4 dies ja no se'n sentirà parlar. Bàsicament, tenen molt bona tecnologia d'IA, però s'han dedicat a presentar productes xorres, eh? I a part del model aquest de vídeo en el que ja hem vist alpaques fotent lluites d'espasa làser com si fossin jedis, literalment, vale? I coses així. Bé, han presentat coses molt interessants, tenen una tecnologia molt bona. I els de Microsoft han agafat i han fet presentacions sobre temes d'OpenAI. Però, en canvi, els medis generalistes d'aquí parlen del Johnny Ive. És una jugada mestra. És una jugada mestra. Tens en el Satya Nadella de Microsoft ficant en l'Elon Musk en el keynote de Microsoft Build. Tens tonelades de notícies sobre les tecnologies que han posat a sobre la taula els de Microsoft i els de Google. Tens Anthropic, que aquesta matinada ha alliberat el Claude 4, que és la millor notícia de l'any. Vale. Que és el més xulo que hi ha des del Pam Nocilla. I a què parlem? Del Johnny Ive, que és un senyor que visqui feliç en la seva finca, que cada vegada ha comprat un dels antics Led Zeppelin i que els deixin... I ja està, home.
Home, és una notícia. Johnny Ive.
Ser Johnny Ive, sí, d'acord. És com dels Beatles, d'acord.
Per cert, que Microsoft ha dit que la política aquesta de cuidar els treballadors que s'ha acabat ja. Que sí. Això és fortíssim.
No, perquè... no, ja tenen uns làtigos ara ja preparats.
Sí, tenen sí. És que, perquè, a veure, si ho fa Microsoft, penseu que això en cascada cau a moltes altres empreses, és el tarannà, vale? I això de cuidar que et posi la taula de ping-pong i et donin de menjar, les grans, els Big Set, ja no ho faran mai més de moment. Vale?
A veure, penso una cosa. A veure, entre la setmana passada i aquesta setmana, tant OpenAI com Microsoft han presentat productes que, bàsicament, els de GitHub Copilot, ja diguéssim, dintre la marca GitHub, han presentat una versió del Copilot, no sé si és a partir del còdex d'OpenAI, però que, bàsicament, dintre el teu repositori de Copilot, tu crees un issue, li assignes a Copilot i et fot un PR. Vale? És a dir, et fot un pull request. Tu li assignes des de GitHub, escrius el issue en el repositori i en el cloud algun agent d'aquests de Copilot es baixa el teu projecte, se l'instal·la, desenvolupa les millores, les prova, fa totes les coses, li fa passar els unicornis a pasturar per sobre i t'ho envia com a commit i et fa un pull PR.
També va destacar la presentació de Google I.O. sobre Gemini i les ajudes a programació, Marc. Això s'ha destacat.
És molt bèstia. És molt bèstia. El model Gemini 3.5, el model Claude 3.7 i el Claude 4 que ha sortit aquesta matinada. Són, avui en dia, o sigui, la programació és bestial, però d'aquí parlem de l'Altman, que s'acaba d'agafar i embutxacar 3.700 milions, la meitat de tots aquests diners, els ha embutxacat directament ell, perquè l'empresa que havia muntat, que és una notícia...
Perdona, no, per un moment, han pagat amb accions, o sigui, han comprat accions, eh? S'ha fet una compra d'accions.
Clar,
ha sigut una compra d'empresa. Eh?
Però
bueno, però... tornant a lo que estàvem explicant de la programació, un dels i entra una mica, entronca una mica amb la d'aquesta decisió de Microsoft de, diguéssim, de mantenir, de premiar aquest 10% ultraproductiu de l'empresa i aquest 70% middleware que teníem de gent, valorar-los amb una navalla de la productivitat molt afilada. I si no, i premiar en els responsables per la gent que no superi un llindar de productivitat, se'ls foti al carrer de manera immediata. ¿Vale?
Veure, i això, un moment, Tomàs. A veure, escolta un moment. Tu estàs a un lot ara, ¿vale?
Sí, jo estic a un lot.
Primer, les navalles són esmolades i la gent se la carda al carrer.
Sí, però...
Que es comenci a notar que estàs a un lot. Els cardem al carrer.
Exacte, diem cardar al carrer.
Sí. La gent no se'l fot al carrer, se'l carda al carrer, punt.
Però a veure, que jo soc nascut a la Sagrada Família, Marc, bueno, alguna cosa m'ha de quedar.
Però dins, això dins ara t'has de
garrotxar. Dins no, però no gaire lluny, Dani.
Tu pensa no, però que aquí no cardo l'ot, no cardo enlloc.
Escolta, lloc, sí.
O sigui, no cardis. Vale, sí.
Però què m'has d'explicar? Si estic envoltat d'olotins i olotines que parlen un llenguatge que has de portar...
Són com barrufets. Sóc com perfecte.
No, has de portar una medalleta, una medalleta que has de traduir del garrotxí al català, perquè és una altra llengua.
És fantàstic. És fantàstic, sí. Bueno, doncs, a veure, escolta una cosa. Aquí hem de tenir molt de compte, hem d'anar molt en compte, perquè moltes vegades no sabem quan hi ha una cosa d'aquestes, vale? És dir, és per la IA o és una excusa?
Jo crec que és conjuntural al món, vale? El món està canviant, ho estem veient tots, i jo crec que això és conjuntural. A més, sempre hem explicat moltes vegades que anem sempre oscil·lant com amb una balança, no? De ara anem cap aquí i ara anem cap allà. Això és conjuntural. El que passa és que s'aprofita l'excusa de la IA per dir, mira, aprofitant això, podem alliberar no sé quants llocs de treball. Pues
no,
fora,
però no és qüestió d'alliberar llocs de treball. O sigui, el problema ja és que en el món de l'empresa gran, en el món de l'empresa gran...
I recordem que venim d'un període que ja s'ha anat regulant de macrocontractacions a partir del 2008.
Exacte. I que el sector TIC l'any 2020 van agafar i van pujar tots com si fos el sideral. Llavors, el que hi ha és que en el sector corporate gran, el que hi ha és que hi ha tendències, que hi ha processos de creixement en el que es fa una contractació desmesurada i en el que es creen processos i en el que es creen coses que són escleròtiques. Llavors, hi ha un moment que s'ha d'agafar i s'ha de retallar. Llavors, a la mínima que tens una mínima excusa, perquè, clar, si tu agafes i dius, ui, mira, és que hem decidit optimitzar processos i acomiadarem a tot arreu. Llavors, de cop i volta, la gent comença a dir, per què Microsoft està fent això? Però si tens l'excusa de dir, és que ara som tan productius a IA i som tan guais que
no
podem ser tot fora
no
tota
és
aquesta
la
gent.
És conjuntural.
Jo no crec que sigui la IA.
Exacte. Jo crec que és la conjuntura de dir, ara és un bon moment i, a més, amb la IA tenim eines de reenginyeria de processos molt interessants i podem reprogramar certes coses que hagués costat, certs processos que hagués costat reprogramar, els podem reprogramar molt darrere, molt de pressa i de cop i volta hem optimitzat coses.
Ludo,
però
tu saps...
Però arriba un límit a el que una empresa escleròtica com Microsoft pot arribar...
I no només això, sinó que tu pots, amb la IA, canvia certes tasques, però no la naturalesa de moltes feines. Això ho hem parlat moltes vegades. Però tu saps, en el nostre entorn, i ho he estat parlant aquests dies, en el grup de gestió de Mossega la Poma, canvis de feina molt... Que fa uns anys això no passava. Portem gent que ha portat temps buscant feina, amb acomiadaments i coses, i això abans en el món de la tecnologia no passava.
No, no és veritat.
Jo crec que sí.
No és veritat, Tomàs, no és veritat. Hi ha hagut molts moments...
La meva empresa ha fet un ERE fa dos dies.
En la meva memòria viva del sector TIC des de l'any 2006 que estic actiu en el sector TIC, jo ho he vist, on hi ha hagut períodes on hi havia contractació a mansalva, i problemes que teníem a les facultats d'informàtica que ens venien a nanos que havien just passat la fase de selecció i els agafaven i els hi contractaven amb sous molt alts i que no aconseguíem en els departaments de les escoles d'informàtica aconseguir becaris, tindre places vacants i de cop i volta períodes immediatament després, de cop i volta hi ha acomiadaments massius i de cop i volta la gent està fotent cursos de formació. Escolta, jo recordo a principis dels anys 2000 gent que havien entrat a les empreses, que entraven pel boc gros per posar-se a programar Cobol Fix perquè havien d'arreglar l'efecte 2000 i el 2000 ho estaven aprenent a fer pàgines web. I després... O sigui,
I també va passar abans amb la programació objectes.
I ha passat amb el cloud. O sigui, cada vegada que hi ha alguna onada nova tecnològica...
Però no, genera... no, jo no crec que hagi sigut igual que ara. Sincerament, crec que no. Però
no, bueno, perquè ara més... Perquè ja tenim por, perquè la IA genera por i perquè certes coses s'optimitzen de certa manera i perquè el que passa és que el fenomen que tenim avui en dia és que un desenvolupador sènior pot agafar i pot fotre la feina que abans et fotien 5 juniors tranquil·lament, amb la qual cosa, clar, el problema és que qui
suportat,
vol els juniors?
Suportat per la IA, sí, sí. Però hi ha un problema. Però, si
però necessites el sènior, Necessites el sènior.
El
problema que es controla...
I necessites els juniors, perquè si no entren juniors no hi haurà mai
sèniors. No creixeran. I quan els sèniors es jubilin, llavors de cop i volta tindràs un problema. Però però hi ha hagut sempre una contracció i una expansió del mercat. De...
Sí.
Llavors, el que és una iteració normal de, dintre del mercat, i més després d'una expansió tan bèstia com la que vam tenir a partir de la pandèmia. La pandèmia va fer que molts processos que no s'havien digitalitzat encara es digitalitzessin i va haver una afluència molt gran cap al mercat de treball.
I nosaltres,
les empreses contractaven com a boges a gent que venien dels cicles formatius i que els ficaven en bootcamp de 4 mesos. I els bootcamps s'estaven forrant. I treballadors que estan van entrar al sector a partir dels bootcamps, perquè, i en canvi ara et comencen a demanar una mica més d'experiència, et comencen a demanar títols i demanar coses bé, perquè hi ha un punt de contracció i expansió. Fa 2 anys estan que no trobava, que et venia gent, et venia i deia, escolta, és que et paguem per recomanar-nos gent que vingui. Això fa 2 anys, sí, ara sí. No. Bueno, doncs què passarà d'aquí 2 anys? No ho sabem.
Que... Sí, a nosaltres ens va passar una cosa molt semblant. Farà després del... Bueno, durant la pandèmia, nosaltres inclús un parell d'anys abans, és a dir, durant la pandèmia, com que som una plataforma de streaming professional, a més, recomanada pel govern, l'única empresa recomanada pel govern suec, doncs vam fer, bueno, pum, 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 vam anar pujant, i l'any després de la pandèmia, de 20 persones que érem 60. I... el 2023 la cosa va anar, van tenir unes previsions així, però la cosa va anar una miqueta més...
Va anar pla, pues de cop i volta...
Jo vaig estar a punt de marxar. A punt.
Com
afecta... Ara tornem a pujar. Quan algunes empreses del sector estan baixant, ara, actualment, nosaltres estem pujant.
Però per contractes amb sector públic suec.
Empreses, grans empreses també estem veient gran moviment en grans empreses. Sí. Justament com... ara estan pujant.
Nosaltres coneixem més el món de la tecnologia, òbviament el marc, el món de l'educació. En el teu context, com està afectant la IA, Dani?
De moment no l'està afectant molt. Tot al contrari, a nivell positiu. És a dir, es contracta gent per fer treballar a la IA. No la IA està traient llocs de treball. I grans empreses, i em refereixo de més de 10.000 treballadors, empreses d'aquest estil, tenen un gran interès en l'intel·ligència artificial, i jo de moment no estic veient que hagi grans retallades de personal. Tot el contrari. Sí, estan utilitzant la IA.
Sí, bastant. La contractació és perquè es contracta gent que gràcies a la IA fa molta més producció, no? O sigui, és capaç de fer més feina. Tu avui, no sé si avui o ahir comentaves que has fet servir una utilitat d'IA en podcasting, amb àudio, per treure a l'àudio d'un tio que estava pixant i s'anotava. Li ha tret el pixum i el tirat de la cadena. Molt escatològic, però molt real, tio.
Real, real. Total. És que estava preparant un vídeo i estava tallant doncs, la mitja part del mig, i quan comencen a... Després de la mitja part, la noia, doncs, diu, benvinguts de nou, bla, 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 i sento un soroll de fons. Diu, què és això? Diu, però si és un tio que està pixant. Com pot ser que estigui... I com pot ser que el d'àudio no s'enteri, que posi només el micro, que activi només el micro de la noia, però els altres micros cap avall, si no, no parlarà ningú més, només parlarà ella. I sento el pixum i diu, ostres, això ho he de treure.
És brutal. Brutal. El nivell del Xavi, que per cert el tenim aquí, igual que el David, aprofito per saludar-los, anant a buscar la Guàrdia Civil i demanant ajuda als macropolvetes aquells que tenien allà a la muntanya.
Sí, darrerament tenim això. Escolta, jo tinc un parell de coses que...
Sí, tens un parell de coses.
Però tu tens una falca que posar. Has de posar una falca. Volem una falca. Volem una falca.
He posat aquí banner
avui. L'estil Els Ius, eh?
No hem posat banner, no hem posat res.
Res.
Fatal. Ara tornem. No marxeu.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Digues, que tenies molts temes. Va, vinga.
Bueno, tinc coses a explicar. Mira, la primera és que heu de provar una cosa. ¿Vale? O sigui, a veure, amics mosseguis, amigues mosseguis, germans, a part, ara estava pensant en el gran descobriment que hem tingut en el subgrup, en la subcultura de Mossega la Poma, de memes, on hem descobert que la pel·lícula perfecta existeix. Resulta que l'any 2020, el 2018, es va produir una pel·lícula que es diu Velocipastor, ¿vale? On bàsicament és un pastor...
No, Velociraptor.
Velocipastor. Vale, que bàsicament l'argument és que és molt bèstia. És un pastor protestant que se'n va a Àsia i desenvolupa l'estranya habilitat de convertir-se en un velociraptor, vale? I llavors una prostituta el convenç que utilitzi aquesta habilitat per lluitar contra el crim i contra ninjas.
És a tu clar. Això, a més que el bo és que amb aquest argument jo no miraria mai de la vida la pel·lícula. Mai.
Jo tampoc ho sé si me la miraria. Sí, però...
Aquest argument ja genera en mi absolutament un antídot. I en canvi, tu et petes, tio. Petes de riure.
Jo només que m'expliqui que existeix aquest argument. Digues, Dani.
Pressupost de la pel·lícula, $36,000.
$36,000. O sigui, brutal. O sigui, és com el... com el mariachi o d'això. O és com aquella pel·lícula que van agafar, em sembla que era del David Hasselhoff, que lluitava contra nazis fent kung fu, una cosa així, que corria per... En el món hi ha coses meravelloses que explorar i hem de tenir fem-la amb l'espècie humana. Eh? Però deixant de banda això, dins d'això heu de provar una cosa que molts no coneixeu. Això en Rup us renyarà. Però hi ha una nova tecnologia, vale? Si els que esteu, per exemple, en l'òrbita de Microsoft, doncs perquè sou gent desgraciades amb la vostra feina i us passa aquestes coses. Però jo també m'ho he mirat, o sigui que no passa res. Hi ha esperances i sempre us podeu convertir en un velociraptor que lluita contra ninjas en algun moment de la vostra vida. Microsoft ha agafat i anunciat que en la versió de Windows 11, aquesta porqueria que tenen, incorporant de manera nativa el protocol MCP. El protocol MCP és un protocol major a internet vinculat a la intel·ligència artificial i que en només 6 mesos ha passat a ser adoptat per tota la indústria. És un protocol que bàsicament el que permet és un protocol d'interoperabilitat, una cosa tan poc sexy com la interoperabilitat, per a agents d'intel·ligència artificial. Vale? Llavors, jo
us explico... Per integrar, per comunicar? O...
Llavors, jo us explico el que he fet jo aquest dematí. Vale? Resulta que jo tenia que agafar i necessitava els resums d'una sèrie de documents, que no especificaré quins documents ni per què, però per feina jo tenia amb una web, vinculada a la meva feina, que jo em tenia que autenticar, arribava a una pàgina on hi havia enllaços a una pila de documents, més de 10 documents, que jo tenia que entrar a cadascuna d'aquestes pàgines, mirar-me la pàgina, descarregar-me el document, mirar-me el document, resumir el document i preparar i prendre unes decisions al respecte. Jo he instal·lat un programa que es diu Cloud Desktop. Si entreu a Neo Anthropic, a cloud.ai, que són aquests que han tret el 4.0, hi ha una eina que es diu cloud.desktop. Dins del Cloud Desktop, si actives el mode desenvolupador, a settings, ja en desenvolupador, pots agafar i instal·lar una cosa, que és un projecte de Microsoft que es diu Playwright. El Playwright és un projecte de Microsoft que permet programàticament controlar un navegador de Chrome. És a dir, tu tens un script de Python o un script de JavaScript i utilitzant la llibreria Playwright controles un navegador de Chrome, amb el qual pots navegar programàticament. Mm-hmm. Què més? I doncs a GitHub hi ha una cosa que es diu el GitHub de Microsoft hi ha el Playwright-MCP. En la mateixa pàgina de Microsoft et diu que bàsicament has de copiar 10 línies de JSON a dintre de la teva d'allò de configuració del Cloud. Agafes el Cloud, Settings, Developer Mode, edites un fitxer JSON allà fantàstic, copies això, reinicies el Cloud si estàs en Windows, curiosament has de reiniciar tot el Windows, perquè, bueno, és Windows, no?
Són però això, estem parlant d'una cosa que afecta el navegador, perquè has de
reiniciar... No. Navega al Cloud. El Cloud és una aplicació que bàsicament et replica la interfície de chat del Cloud. Vale?
Això ho explica el Rup un aclariment, eh? Diu que és com la porta que l'LM sap fer servir a APIs de coses, però no és l'API final.
Exacte, però en aquest cas és, hi ha un, com a exemple, diguéssim, de Killer Application, doncs hi ha una API final, que és l'API, la porta, que et porta del MCP cap al Playwright. I llavors jo li dic a Clot, mira, hi ha aquesta web, hi ha una colla de document, aquí en aquesta pàgina web doncs hi ha totes aquestes pàgines que t'has de mirar, entra cadascuna d'aquestes pàgines.
Però quan dius totes aquestes pàgines, què li dones? La URL?
No, jo li dono una URL i dintre d'aquella URL hi ha una pàgina web infecta, mal dissenyada, feta amb el cul, amb una pila de links. Cadascun d'aquests links porta una pàgina on aquesta pàgina en algun lloc hi ha un document PDF que jo em tinc
I això baixar. Li dius per prompt o com li dius?
Jo li dic amb un prompt. En aquesta URL hi ha una sèrie de documents, de links a documents, vull que te'ls baixis tots, que me'ls avaluïs i em donguis els resums i a més me'ls qualifiquis en funció d'uns criteris que jo te dono ara. Un prompt de 3 línies. Enter. Allò, enter. Tun, turunt. Doncs, el trast ho agafa, em demana permís, i escolta, que vull executar el Playwright. Sí, exacte, és com un Selenium. Ja, com diuen Rubén, és com...
És un framework d'automatització d'accions
fins a un browser. És a dir, des de JavaScript, des de Python, des de...
Això estaria genial per poder... per no haver d'entrar a les webs que parlàvem.
Però la idea és que no heu d'aprendre Selenium, ni heu d'aprendre Playwright. Tu li preguntes, li dius en el Cloud que faci això i veus com davant de la teva cara agafa el Cloud i comença, obre el Chrome, va a la pàgina, jo ja havia entrat perquè m'havíeu d'autenticar amb el meu usuari password, amb el qual ja té la meva cookie, entra i comença a fer clics, em demana, ei, puc fer això? Sí. Quan veu que ho ha de fer moltes vegades, passa de tot, es crea un programa de JavaScript i executa el programa de JavaScript accedint al Playwright, comença a baixar-se documents, els resumeix, em prepara un informe de la barra i em diu que, a més, tots els documents els he deixat en aquesta carpeta. Vale? O sigui, és...
Diu el... Rubén, vaig a passar el link del programa i connecta't, tio. Diu el Rub, a l'MCP de Playwright li va passant l'HTML i screenshots de les webs. Hòstia, screenshots també, eh?
Sí.
A l'LLM. I a l'LLM va fent decisions i accions amb això segons la tasca que li has donat. Hòstia, però això em sembla brutal, perquè només li passa a l'HTML, li passa els screenshots. I que fa guanyar temps...
En sé d'un que ha fet servir això és per presentar l'esborrany de la renta.
Aquí anem. Això és bo.
Vale? És a dir, sí, tu tens, ara de cop i volta, tens una interfície conversacional d'un LLM que fa coses i pot prendre decisions o que et pot preguntar d'això i que navega per internet per tu. Una altra de divertida és que hi ha un MCP que bàsicament
Aquí, Ludo, comencem a estar apropant-nos a allò de vull anar a Menorca el 15 de juny, espavila't, busca el vol més econòmic, em va bé sortir al matí entre les 9 i les 12 i vull tornar-te al dia i tal, i dóna-m'ho ja, dóna'm els...
Quan ho he fet servir per preguntar-li horaris de Shinkansen i es connecta amb una web de Japó en japonès i m'ha dit els horaris de Shinkansen sense passar per les traduccions europees.
Pues això comença, ara ja comencem a estar aquí i aquí comença la cosa interessant.
Coses interessants també. Llavors, ja, la que és superxula és perquè tinc un MCP server que bàsicament executa el terminal. ¿Vale? I estan a Clot he vist que hi havia el Windows Auto Update i l'he dit, ei, mata el puto Windows Auto Update. I agafa i executa...
Es connecta al terminal del teu PC.
No, exacte. Es connecta al terminal del meu Mac.
En aquest cas, el Mac.
El meu PC i aquestes coses...
Bueno, però el Mac... A veure, un moment. Continua. Acaba d'explicar la història.
El terminal de Unix de Mac, vale? Sí, però llavors jo estic executant a dintre de la finestra del xat i dic, mata el puto Windows Auto Update. I llavors veus que agafa, em demana permís per executar una llista de processos, l'autoritzo i diu, ei, el mato.
Sí, va, Rup, que cabró, això no ho he tingut jo.
I el mata, vale? I per tancar la sessió Per tancar
però, com, sessió... però no entenc. A veure, tu estàs amb un navegador. Com accedeix?
Estic, no, exacte. L'aplicació que jo estic fent servir és el Cloud Desktop. És una aplicació, vale, que és una aplicació de desktop que s'executa al Mac i que té un client de BCP. Tot i que hi ha OpenAI i ha dit
que... I que té, permisos, té permisos l'aplicació
me'ls demana. Jo tinc tot tipus de... En cadascun dels MCP servers, en cadascun de les funcionalitats, jo puc activar i desactivar les funcions.
Arribar, diguéssim, al core del Mac... No pots arribar si no tens permisos.
Ha fotut un kill menys 9 al procés del Word. Vale? I per tancar la sessió ja... Mira, només perquè mola és dir, ei, mata el procés Claude. Agafa llista de processos...
I es mata a si mateix.
I es mata a si mateix.
A si mateix. Ja, és la repanotxa. La repanotxa.
Tipus dir, suïcida't, Gamarús, i es suïcida. O sigui, a veure, penseu una cosa. O sigui, quan estem dient, si busqueu, hi ha webs, ara com ara, hi ha repositoris a internet que hi ha més de 54.000 servidors de MCP. És a dir, tu tens un servidor de SQL, vale? I ara hi ha ponts de SQL i tu preguntes parlant amb el Claude i el Claude es connecta contra la teva base de dades i fa coses a la teva base de dades. Es connecta contra l'Excel.
Perdona, diu el RUP, MCP Seppuku.
Sí, és la polla amb vinagre. Te dic invidenta.
Això, Marc, ara perquè, a veure, vosaltres esteu en plan developer, teniu... Però si
no,
això...
no, això és usuari. Això no, l'ensenyaré a la meva mama.
És usuari avançat. Si tu tinguessis algú, una capa per sobre, una mica més amigable, que poguessis... A totes aquelles coses que fem davant de l'ordinador, que les fem de forma recurrent i que no les tenim programades. Si tu li poguessis dir això, tio, fes això, connecta't aquí, fes tal, no sé quantos, marca això, que fem cada dia...
Instala't, el que t'estic dient és informàtica d'usuari. O sigui, no t'estic dient de programar, vale? No estic parlant de dir, he instal·lat una història de Python i el Copilot i el Cursor i el Windsurf i su puta madre. No, instal·lat un client de ChatGPT en el teu ordinador que està per Windows, està per Mac.
Però fins ara tu m'has parlat d'un client, d'un server MCP en el teu Mac.
No. És que ni te'l descarregues. És un MCP. O sigui, a veure, l'única cosa que tens que fer és instal·lar en el teu PC o en el teu Mac, instal·lar el Node.js. Vale? Però vas a la web del Node.js, és next.
Que sí.
Vale? O sigui, és informàtica d'usuari. O sigui, a nivell d'informàtica d'usuari és copia això aquí i ara de cop i volta tu el tens un trastó que navega per tu.
Perdona, Marc, és que diu el David, ara t'ho ensenyo, que volia canviar el fons abans i no ho he fet, disculpeu.
Molt més elegant aquest color, home, sí.
Sí, diu el David això. Perdó, diu el David que quan les màquines agafin el control, el Ludo serà un dels primers que esclavitzaran a ell per venjança. És brutal.
En realitat, Tomàs, jo sóc un Terminator que vinc del futur per esclavitzar la humanitat, però sí, això és un secret que només t'ho dic a tu.
Sí, crec que el Ludo és IA.
Bueno, és que Ludo és ja avançada, perquè és així des del 2007 que jo el vaig conèixer. No ha canviat res.
Jo us he de deixar que tinc reunió d'aquí 4 minuts.
Tens reunió d'aquí 4 minuts. Jo d'aquí 4 minuts tinc que fer allò de baixar l'ordinador de mon fill per aquelles històries. O sigui, farem un... Deixarem que d'aquí 4 minuts...
No, faré...
Hi ha uns minuts musicals.
Minuts musicals, després
farem les propostes.
Però, o sigui, a veure, realment, ja fa setmanes que us ho estic dient. O sigui, la idea aquesta de l'MCP... És impressionant perquè el que fa és que t'amaga la manera de connectar-te a qualsevol aplicació, però és que en el moment que tu tens coses com això del Playwright, qualsevol website de cop i volta és una API. I que tu pots construir un programa contra allò. Adéu, Dani!
Adéu, guapo, eh? Merci per
adéu,
ser.
Adéu.
Vinga, fins ara. Marc, sumant-hi això que acabes d'explicar, aquesta setmana no sé qui comentava, em sembla que era una notícia que algú havia publicat en el grup de Telegram d'IA, de Mossega la Poma, el llenguatge natural. la IA i el llenguatge natural. No, no, el llenguatge conversacional, el que fem servir tots cada dia. Suposo que seria en anglès, però havia com hagut un avanç bastant significatiu, l'alliberament de no, una capa, que el que feia era, en lloc d'utilitzar prompts per dialogar amb els LLMs, havia una capa d'interpretació del llenguatge natural que creava ell a darrere, suposo que crearia un prompt. I això ho heu publicat, no sé què ho va publicar l'altre dia al canal d'IA de Mossega la Poma. Això ja comença a ser la cosa bastant més seriosa.
A veure una cosa. Mm-hmm. Ara fa dos anys, ens vam començar a preocupar molt dels temes d'enginyeria de prompts. Es parlava d'això, d'enginyeria de prompts.
Que bueno, de fet, havien hagut d'estar cursos, cursos.
No, no, i es donen cursos. Jo he donat cursos d'això. Jo he donat cursos d'això. Sí. O sigui, jo ho explico. Tinc una sèrie de principis. En Rubén també és molt bo i d'això, però... Hi han dos nivells. Una és, si tu estàs fent un programa que utilitzes un model base a través d'una API perquè faci coses. I aquí sí que tu has de... El teu programa ja té una sèrie de plantilles de prompts allà posades i has de refinar-ho bastant perquè és d'alguna manera estàs, diguéssim, com conduint un cotxe sense control d'estabilitat. Yeah. Vale? Però el que sí que passa i que podem observar quan comencem a utilitzar models d'aquests que en diuen pensants o quan utilitzes qualsevol model que et fiquen darrere d'una API, dic, d'una interfície de web, és que d'alguna manera internament hi ha com una preinterpretació abans de donar-la dintre del model. I fins i tot aquests models, aquests que se'n diuen pensants, que bàsicament el que fan és que es fan ells mateixos l'enginyeria de prompts quan es planifiquen les coses que fan. Perquè, per exemple, les tècniques que havíem trobat que donaven millors resultats era deixar que el model pensi. És a dir, li donaves instruccions de que el model es planifiqués la feina. Llavors, per exemple, un exemple que jo els hi posava als meus alumnes, professors, els deia, mira, escolta, has de fer una línia temporal dels events de la Universitat de Barcelona, de la història de la Universitat de Barcelona. I m'ho generes, per exemple, en aquest format, el format Mermaid.js, doncs, que és un format de text doncs, que es pot interpretar en gràfics i que, per exemple, fa línies temporals. Si tu amb un GPT-4, diguéssim, de fa un any, li demanaves, ei, fes-me això, d'entrada et feia una porqueria. Et feia una línia temporal, però te'n feia una molt dolenta. Però si tu li deies, primer enumera els events més importants de la història de la Universitat de Barcelona, cada 50 anys identifica quines són les seves figures i quins són els investigadors que han tret premis Nobel i coses. Doncs, que en tenen un com a mínim que jo tingui controlat. Vale, doncs, aquesta llista, el generar aquesta llista, i després em generes el codi de la línia temporal. Quan jo li instruïa a que separés les tasques i que primer pensés en la bibliografia, en els esdeveniments històrics i després fes el codi, em generava una feina molt més bona. Clar. En canvi, si avui en dia, en canvi, al mateix curs donat a un conjunt d'estudiants diferents amb el model 4O, amb el prompt més marrano i més rastrero possible, m'ho feien perfecte a l'entrada. Per què?
Sí,
doncs perquè
això...
d'alguna manera ja han incorporat això amb una capa prèvia i fan, agafo això, intento, amb un model petit, intento entendre què collons vol aquest dropo i ara li poso ben posat. Però això és, ja, en aquest cas, diguéssim, ja és com usuari de l'LM, nivell usuari o nivell del que està fent servir.
Això que comentes, ho he notat jo faig servir Stable Diffusion per crear les imatges que acompanyen a cada un dels episodis, vale?
Sí.
I el que he notat és que cada cop més...
Flux.
Sí, el que he notat és... fins ara, per fer una prova, he fet un mes de pagament, vale? O sigui, no és la versió gratuïta, és la versió de pago. El que he notat és que en moltes menys instruccions i molt... Bueno, sí que hi ha concreció, però diguis, amb una idea molt, molt, molt llançada així de qualsevol manera... encerta molt millor i t'ho fa molt millor. Vale?
Sí, però això té a veure amb que hi ha... És a dir, en aquest cas aquí és quan comencem a diferenciar el tipus d'usuari. Vale? És a dir, per exemple, si tu agafaves les imatges fetes fa un any i mig amb el Dalí d'OpenAI, totes les imatges tenien el mateix vibe, totes les mateixes imatges s'assemblaven. Podies fer imatges realment bones, però en aquest cas havies d'agafar i començar a dir no, és que jo vull una imatge que s'hagi capturat amb aquesta òptica, amb aquest tipus de llum, amb aquesta temperatura de color, fins i tot amb aquesta apertura, aquest és el plano, hi ha totes aquestes coses. I quan dius totes aquestes coses, dones tota aquesta informació.
Perdoneu, els que s'estigueu veient amb YouTube, li he dit en el Stable Diffusion, li he dit, show a picture of Johnny Ive and Sam Altman with an, amb intel·ligència artificial en el background. ¿Vale? No li he dit res més. I sense dir res, sense afinar res, m'ha ensenyat això.
Sí, però no s'assemblen a ells. És el Johnny Ive, però amb un pentinat i una barba de Steve Jobs.
Perquè jo crec que no poden posar
no
imatges.
Poden. Hi ha un filtre aquí de personalitat. Demana-li a Grock a veure què et fot. Vale,
pots fer el que vulguis. I, de fet, pots esborrar un, pots afegir un altre, pots canviar
l'actualitat. Si executes aquests models en el teu propi ordinador, llavors pots agafar i ficar lores, que bàsicament serien com xarxes, conjunts d'imatges, per exemple, on fiquessis la teva cara, o la meva, o la del Johnny Ive, molt d'aquests, i llavors sí que ho fiques i ho executes en la teva màquina, que és, per exemple, la gent que vol fer coses marranes, doncs que fica lores marranos a sobre d'això per precisament saltar-se els filtres que hi posen. Però que en tot això, és a dir, si tu dius generem això, doncs hi ha uns presets que són prou bons. És com és la diferència de fer servir el Photoshop o fer servir el Lightroom per agafar i editar fotografia o per fer revelat digital de fotografia, o fas simplement el que té l'iPhone, toques quatre botons i tens quatre presets i ja queda prou bé. Però el professional voldrà aquesta diferència de nivell. Però en aquest cas jo crec que el nivell professional, més que sapigui conèixer una interfície, és entendre de què va el tema. Ara tinc que parar que li porto allò al meu fill. O sigui, pots cantar o fer alguna cosa.
No, faré la part de... bueno, ja ho faig jo. El que us anava a dir, que ens n'anem a la comunitat, a la falca de contacte, perquè així us comento una cosa. Ara venim.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Vale, estem en el tros de comunitat mentre esperem que torni al Ludo i aprofitaré... Bueno, ja sabeu el que dic sempre, eh? Estem a la xeta, si us voleu fer mecenes i ajudar-nos amb aportacions, ja siguin puntuals o periòdiques, només heu d'anar a la xeta.cat/ mossega la poma i allà ens podeu ajudar. Però estava llegint un comentari del RUP. A veure, aquesta setmana s'ha presentat un projecte de la Fundació.cat que vaig veure la notícia, em sembla que al 3CAT, o sigui, a TV3, ¿vale?, que deia que s'havia creat una cosa que es diu llista.cat, que és una plataforma que classifica i dona visibilitat als creadors de contingut que fan servir majoritàriament la llengua catalana. ¿Vale? Insisteixo, o qui impulsa la llista és la gent de la Fundació.cat i altres. Em sembla que és la Fera o alguna cosa així, que és una fàbrica de creació digital en català. Jo crec que comencen així perquè els rànquings estan basats en creixements i popularitats a YouTube, TikTok i Instagram. ¿Vale? Em sembla una mica limitat. Jo crec que s'hauria de mirar... O sigui, hi ha molta gent fent contingut que no només estan en aquests tres llocs. Però, bueno, des de que nosaltres hem començat a estar a YouTube per fer els programes en directe, que els pugueu veure i participar, doncs hem anat guanyant seguidors. I dins de YouTube, ara, per ara que tot que comença, és a dir, que això suposo que anirà creixent, estem en el número 3. O sigui, que m'ha fet molta gràcia que estiguem, mossega la poma, al tercer creador de contingut dintre del que és la llista. D'aquest projecte, entre altres, impulsat per la Fundació .cat. I no sé si aprofitar... Mira, no posaré falca, però vaig aprofitar que el Marc encara no ha vingut per començar a donar-vos o comentar alguna de les propostes que ens heu anat enviant aquesta setmana. Així anem guanyant feina, perquè avui jo també tinc un hard-out. El primer comentari o la primera proposta és justament aquesta llista, la llista de creadors de continguts en català. La segona ens l'envia en Redordín parlant d'accessibilitat. Diu que respecte al tema d'accessibilitat, que va ser un tema que vam estar comentant la setmana passada, i l'administració pública i la poca adaptació de la mateixa, us recomano el podcast, un capítol del podcast de Benjamí Villoslada, on va convidar en Redordín justament per parlar d'aquest tema. I ja que en Redordín ha treballat molt a lo que és administració pública. Ja veig aquí el Marc. Paro les propostes i les continuarem després al final. Entro en el Marc. Hola, Marc.
Hola, estem desorganitzant el programa. Aquí fent
totalment. Però he aprofitat perquè avui tinc un hard-out i tenim diverses propostes. I
sí, sí, jo tinc un hard-out i tinc que buscar un nano que ve del Delta de l'Ebre, l'altre ara et farà pilar.
Mare meva. Coses.
Moltes coses. Mira, jo tenia que explicar perquè...
Tot el que ha vingut fins ara no és el que volia aquí avui el Marc explicar. He explicat mil coses, però no volia explicar.
Són coses, però a veure el millor és el del Velocipastor.
Sí, el Velocipastor. Deixa'm que li doni les gràcies a en Rub. A veure, he provat el Stable Diffusion només per provar-lo, Rub, perquè diu que en lloc d'utilitzar Stable Diffusion, utilitzi una cosa que es diu FreePic, amb K. FreePic.
FreePic.
FreePic, no? Diu, espera que... Diu, Tomàs, paga't un FreePic que li dona 1000 voltes a Stable Diffusion i tenen gent d'aquí, de la península. Doncs pues mira, molt bé, gràcies per fer-me l'aclaració i ho miraré.
I també hauries de provar d'instal·lar-te en el Mac el DrawThings i instal·lar-te i descarregar-te el Flux.
Però tinc un Mac encara una mica precari, Marc.
Ah, bueno, però tu tardaràs una miqueta a anar fent...
Ja, bueno, també.
El deixes fent, te'n vas a fer un cafè... Quan
necessito de disc? O puc fer un disc extern?
Pots fer un disc extern. Pots fer un disc extern. Vale, llavors, a veure, et comento perquè és que això em va contactar doncs, a través del servei de comunicació de l'UPC, que hi havia doncs, un periodista de... Jo que a TV3 estan preparant com algun tipus de peça específica sobre el tema de la IA i energia, perquè la gent es rasca les vestidures i ja va haver aquesta gent que hem estat fent imatges de l'estudi Ghibli i per això les foques es cauen a l'aigua des dels icebergs i aquestes coses i ai, que malament tot que malament Marc els va. Llavors, van demanar a algú de l'UPC que pogués agafar i parlar d'això i algú...
I et van remetre al periodista de TV3, que suposo que estan preparant el redactor.
I algú remetre'ls i algú apocalíptic, que en tenim, en tenim. Si esteu apocalíptics de creacionistes, en tenim. Hi ha de tot a la vida del senyor i a l'UPC en tenim de tot. Però també hi ha bojos com jo i algú em va... me'l va remetre a mi i jo els vaig dir, vale, vols que en parlem, doncs... Parlem-ne, no? I vaig recollir dades. I vaig recollir dades.
Ja m'imagino que el redactor pobre o l'editor...
No, no, s'ho va passar molt bé. Faria, a més, el tio, molt maco. A veure si ho trobo. On ho tinc?
Bueno, coneixent el Marc i coneixent quan vol quedar molt on, segur que el periodista pobret fliparia en colors.
Sí, a veure, un moment, és que tinc que trobar on està el puto document que em vaig preparar.
Estem parlant... És que s'ha anat afegint gent en el directe. Clar, si no comenceu des del principi el que li passava al Josep Maria Bernatxo...
Ja us heu perdut el bo.
Diu, començo a misses dites i fa que no entengui res. I, òbviament, hauràs de tornar a començar des del principi, Josep Maria. Que ho comentava fa una estona.
Un moment que tinc el document on tinc la informació. Vale? Llavors, bàsicament... Doncs tinguen aquí informació sobre quanta energia gasta la IA. Vale? Quanta energia gasta la IA, no oblidem que...
Però això és un promig.
Sí, sí. No. A veure, hem agafat i és dir... Anem a fer números. Anem a fer números i llavors a partir d'aquí...
Però és que això ho trobo una mica patètic, la veritat. Lo de la illa i el consum d'energia. Com lo de no sé què i el consum d'energia. Sí, són ganes de buscar arguments per anar a la contra de les coses.
No, però en aquest cas és dir... A veure, jo el que vaig fer va ser dir... quan hi ha aquest tipus de coses, a mi m'agrada posar les coses en perspectiva. Vale? És dir, no es pot negar que les coses consumeixin energia.
Però vale? També consumeix energia el cercador de Google.
Però llavors, en aquest cas, és com quan, per exemple, dius què gasta més, doncs allò, dius un... a fer un streaming d'una pel·lícula o comprar-te el DVD, vale? O fer l'streaming d'Apple Music o tindre el teu vinil a casa teva. O sigui, què costa cada cosa? Les coses s'han de posar en perspectiva. Llavors, el que vaig fer va ser agafar i dedicar-me a gastar diners amb intel·ligència artificial, a gastar energia amb intel·ligència artificial, fent servir l'O3 de ChatGPT, fent un parell de deep research, on li vaig començar a demanar una sèrie d'informacions perquè me'ls pogués agafar i comparar. Llavors, bàsicament, el que vaig trobar és a dades de fa un any, a dades de fa un any, aproximadament, recordem que l'energia es mesura en joules, vale? Però en el món de l'energia elèctrica doncs acostumem a mesurar-ho en watts per hora.
Vale? Watts o kilowatts hora, no?
O 1.000 watts per hora o kilowatts, però watts hora... Però... són, sé que un watt hora són, no sé, són uns quants joules. Doncs, llavors, 0,3 watts hora és el cost energètic d'una consulta a ChatGPT ara fa un any. Vale? Pel que hem pogut extreure d'allò, depèn del lloc, depèn d'aquesta energia, amb quin mix s'ha generat, de tots els trànsits interns de les xarxes, del consum de la màquina a la que tu estiguis, però al servidor estem parlant de 0,3 watts hora, vale? Que és, vale, és el que està costant. Això és 10 vegades més, això és 10 vegades més que una consulta a Google, vale? Que està estimat que costa 0,03 watts hora. Vale? Però allò és clar, a veure, 3 watts hora, vale? 3 watts hora, doncs aproximadament el que tindria és una bombeta LED encesa 10 minuts. Però 0,3
watts hora... Una bombeta LED de quan?
0,3 watts hora seria 2-3 minuts una bombeta LED. Vale? Però llavors, escolta, això, para, imagina't si estiguéssim parlant d'una bombeta incandescent, una bombeta d'aquestes incandescent, d'aquestes de 100 watts, que gastaven 100 watts. Ara tens una bombeta que et dona el mateix llum que una bombeta de 100 watts i que et gastarà 7 watts i mig a l'hora.
Bueno, ara les bombetes consumeixen 4, 5, 10, 15...
Perquè en els últims 25 anys l'enllumenat ha passat de ser doncs, una part molt important del consum energètic domèstic a bàsicament a ser una part irrisòria que ni penses doncs, per què. Bueno, això, però és que no...
Bueno, consumeix infinitament més la vitro... O la inducció, o
sí, però clar, l'enllumenat el tens tot, el tens encès moltes hores. Vale? O sigui, a veure, els meus fills demanen deixar una bombeta encesa en el lavabo i una en la seva habitació, una bombeta que faci una miqueta de llum així doncs, per no estar del tot a les fosques. Clar, com això fos una bombeta de 25 watts a la nit, estàs gastant 200 o 300 watts de llum, vale? Amb la qual dius 200 watts hora de llum. Això és molt lluny, però avui en dia però és una bombeta, fots una bombeta que gasta 3 watts, i 3 watts hora, doncs escolta, és que, no, és que pràcticament és irrisori. Però llavors, anem a agafar i a moure aquestes dades. Llavors,
jo l'Ani torna, que ha acabat la reunió.
Hola Dani, què tal?
Hola.
M'encanten aquestes reunions sueques de pim-pam-pum.
Clar que sí. A mi em sembla que els hi fan allò de quan estan fent la reunió, fan una planxa, a terra i van fent. I quan així s'acaben abans, no? Es podria haver fent sentadilles o penjats d'una barra al sostre. Bueno, doncs, ara imagina't, anem a pensar una cosa. Pensem en una persona.
Dani, estàvem parlant de que TV3 està preparant un programa i van a redactors...
Una peça per la seva.
Una peça. Van anar a uns redactors a parlar amb el Marc.
Van sobre... fer videoconferència, eh?
I consum d'energia, clar, que és un tema que...
Llavors, jo vaig preparar una informació. Llavors, ara, posem una cosa. Imaginem que una persona té que recórrer al dia o en una setmana. Una persona recorre amb un cotxe de benzina, amb un TDI, amb un cotxe híbrid, recorre 30 quilòmetres. Vale? Recorre 30 quilòmetres. Doncs, De què estaríem parlant, amb aquests 30 quilòmetres?
Lo normal és com si anessis i tornessis de la feina, no? 30 quilòmetres, més o menys. Potser menys.
Sí. Segurament estaríem parlant del mateix. Pensem una cosa. Aquests 30 quilòmetres, que estem parlant, estarem parlant que un cotxe de benzina per gastar 30 quilòmetres aproximadament gasta 16 kWh. Donada l'eficiència energètica...
Quilowatts, no watts, que estàvem parlant de watts o de 0,0.
Per tant, 16.000 watts. Però ara diem, simplement la pregunta és, si jo tinc que conduir 30 quilòmetres amb un cotxe de benzina, és a dir, si jo ara tinc jo que agafar i anar a Badalona i tornar, vaig a veure la meva mama i torno, gasto 30 quilòmetres. Vale? Són amb un cotxe de benzina o de gasoil aproximadament, variaran una mica els consums, podem dir que aproximadament són 16 kWh. Podem córrer més, podem córrer menys, podem portar un 4x4 enorme amb un baler darrere, o podem anar amb un popó d'aquest. 16 kWh és un promig. Si ho fem amb un cotxe elèctric, donat que el cotxe elèctric té molta més eficiència energètica, podem arribar a recórrer, en comptes de 30 quilòmetres, 84 quilòmetres.
Amb vale? 16 quilowatts hora. Vale? Sí, amb 16 quilowatts hora. Vale.
Mm. Vale. 84 quilòmetres. Us deixo un segon que la dona truca i així vosaltres em deixes un segon.
Espera, que el trec de... Ai, perdona. Perdona, que he tret aquí no tocava. Se m'ha ido el dedo. Vale, mentre ell parla amb la seva dona, jo estic aprofitant aquests forats que avui m'ha deixat el Marc per anar tirant les propostes Mosseguis perquè tinc hard-out d'aquí a uns minuts. Vale? O sigui que amb el teu permís, Dani, vaig llegint propostes i les anem comentant. En Dani Gaia ens parla de Star Wars i diu, us recomano Andor. Univers Star Wars, principi i fi en dues temporades. Recomano fer-ne una marató de la sèrie i la pel·lícula Rogue One. Per a mi, la millor de totes les que s'han fet, especialment la batalla final, l'heu de veure a tot volum, les escenes muntades amb la cançó Your Father Will Be Proud són joia del cinema. Vale? Mm-hmm. No sé si ha acabat el... Ah, sí, ara veig aquí que està... Bueno, aquest és l'altra proposta d'en Dani. És que estic colant
propostes... No, ja he vist perquè... aquí. Estic d'acord en que Rogue One és una gran pel·lícula i
no, vistes... I has vist Andor, la sèrie...
La segona temporada, no, la primera temporada és una delícia. I també s'ha de tenir... O sigui, en comparació amb les... Amb les porqueries que
confirmeu els dos...
Fet, entremig.
Sí, entremig.
Tu també... Aquella, diguéssim, dels bicivoladores que van ficar entremig, que no vaig passar el segon capítol, i aquella que van fer estranya, que van posar el tio del Juego del Calamar, aquella no s'aguanta enlloc. Era una sèrie que no s'aguantava enlloc. No me'n recordo el títol.
A mi, jo he vist només la d'Andor, la primera temporada, i ja m'agrada només per l'actor suec que surt. Ara no surt el nom, l'actor suert que surt a tot un munt de pel·lícules, que el seu fill,
és
la família, tota la seva família es dedica a actuar a pel·lícules, al cinema. I aquest senyor ja m'encanta, doncs sí, em va agradar.
I fa un paperàs, un paper molt bon a la sèrie.
Sí. I la segona temporada diu que ja és la final, doncs la veurem.
Ja els torrents ja estan a punt, o sigui que cap problema. En qualsevol cas, Disney va fer també la pel·lícula d'en Han Solo, que en el seu moment no em va semblar gran cosa, però vistes les porqueries que va fer Disney després amb la tercera trilogia, la pel·lícula de Han Solo es deixa veure molt. És prou entretinguda. No és una obra mestra com Rogue One.
Sí. No és una si estigués per aquí el senyor R, vale? Que és molt d'això, molt crític i amb tota la sèrie de Star Wars, la pena és que s'han fet moltes merdetes pel mig de coses que n'estaven molt
bé. El fotut és la trilogia de les prequeles que va fent Lucas, amb els anys han millorat i han guanyat pes en el lore, sobretot gràcies a la sèrie d'animació de Clone Wars d'en Filoni. I després, totes les coses que estan connectades amb els Clone Wars d'en Filoni surten bé. On ha,
són de qualitat, sí.
Són de qualitat. I, en canvi, hi ha coses entremig desconnectades que dius, per què heu fet aquí? Què heu fet aquí? Això no, això no, així no es fa.
Han
I,
fet...
evidentment, la segona trilogia, la trilogia
I
de
segur,
la
rei, i segur que no, han... Ren,
no hi ha qui s'aguanta. No. S'hauria de
treure la porta no del canon. Contest... I segur que no han costat 36.000 dòlars.
I no han costat, no han costat 36.000 dòlars.
La del Veloci... Com era allò?
Els Velocipastors.
Sembla 36 dòlars al minut, segurament.
Al minut, sí.
Sí, però, a veure, però, per exemple, si tu agafes en les sèries noves que han fet, la minissèrie que van fer del Boba Fett, és una gambarrada que està molt bé. O sigui, agafar i muntar tota una sèrie per al final acabar portant el Boba Fett a dalt d'un rancor, això val la pena. Aquesta, només per l'escena aquesta, que ja ho veus, acabarà a dalt d'un rancor matant dolents el Boba Fett. I ho aconsegueix, ho aconsegueixen colar i dius, està bé. I a més, reivindiques l'actor original i està molt bé, està molt bé.
Com bueno, ara, Rogue One, Rogue One, al final de Rogue One, que enllaça també.
Sí, sí,
sí. Que, el que vaig llegir és que aquell final no estava planejat. El van haver de rodar un cop acabada la pel·lícula per donar-li una continuïtat.
Una connexió, perquè la gent entengués sí. El que hi havia allà.
Sí, sí, exactament.
La gent no ho acabava d'entendre. No, això que han robat on va parar? No, això, sí. Això acaba a Tatooine, el desert de Tatooine,
sí,
a dintre
sí.
De l'R2-D2. Mm-hmm. Clar, això, aquestes dades acaben a dintre l'R2-D2 sí. I és el que desencadena tota la trilogia.
Tornem al tema tan interessant que comentava
sí.
Sobre el
ara,
cotxe.
Sí, tenim 30 quilòmetres de cotxe.
Gràcies, Dani.
Bon segue, això se diu una transició. El senyor que ens sap fer de ràdio.
El proper capítol no vinc. Jo no
és
vinc
que on n'hi ha de bons que ens apartem els palanganeros de tercera. Penseu que jo porto una samarreta de sostenibilitat i Star Wars, o sigui que ja ho tenim tot junt, salveu, recicleu els vostres androides, salveu la galàxia.
Estaves parlant dels cotxes...
30 quilòmetres de cotxe es converteixen en 84 quilòmetres de cotxe elèctric. El qual, de dir, ei, ja ho havíem dit fa uns quants anys, que els números eren que...
Perdoneu. Diu en Josep Maria, referint-se, òbviament, en el Dani. Diu, per fi teniu algú amb seny.
Algú amb seny i no només rauxa, s'ha de poder controlar. Perquè és que al principi jo posava el seny i en Tomàs la rauxa i al final ara només fèiem rauxa amb en Tomàs.
No, brutal. Bueno, a veure, acabem llavors, el tema, vinga.
Vale, molt bé, llavors, això en quantes consultes de ChatGPT es transformen? Doncs només 53.333, vale? És a dir, si tu a l'any aconsegueixes fotre 1.000 consultes a ChatGPT al puto any, que ets un campió perquè no tens vida personal, estàs gastant tanta energia com si haguessis agafat el cotxe per anar al Mercadona a 15 quilòmetres de casa teva. Jo què sé, per anar a l'Heroi Merlin a comprar un martell, vale? És el cost.
Quant costa la consulta a la IA dita per un senyor que obliga els seus treballadors a anar a l'oficina cada dia i no els permet fer teletreball? Eh?
Una cosa. I quants anys de vida els hi està traient si els obliga a anar amb transport públic? A Barcelona.
A Barcelona.
Amb rodalies.
I quant costa la mala llet d'haver d'entrar i sortir de la ciutat? Quin preu li posaries a això? Perquè, mira, ara que sóc garrotxí i parlo amb gent d'aquí, cada vegada que baixen a la ciutat a fer un tràmit, que és poc, per sort són poques vegades, però de tant en tant els hi toca, venen...
cardats! Estàs a Olot.
Cardadíssim.
Cardats.
Molt cardats.
Molt cardats.
I això, Marc, té un cost.
Clar, i per la sanitat pública, i... Home, és que...
Bueno, i li vas donar més dades al senyor de TV3?
Sí, li vaig donar més dades, perquè ara imagina't que algú diu, escolta, no, és que aquesta gent no està generant, com se'n diu, consultes de ChatGPT, està fent imatges d'estudi Ghibli. S'ha fet una foto amb el seu gatet i s'ha generat una foto d'estudi Ghibli i se l'ha posat al perfil del Twitter.
Ai, un moment. He vist el Rico, potser?
Sí, el Rico estava allà.
El Rico està fins i tot a la feina, però aquí sí. Hi ha molta gent que...
He vist una cua i dic, no crec que sigui un gat a l'oficina d'en Dani. És el Rico.
Doncs estem parlant que en aquest cas d'imatges per aconseguir igualar el cost ambiental dels 30 quilòmetres, estem parlant de 5.517 imatges.
Però saps el que passa, Marc? Això tu ho has dit moltes vegades, que hi ha gent que se l'agafa amb paper de fumar.
Amb paper perquè... de fumar! S'agafa amb paper de fumar, home, sí, sí, i es fot el dit al cul i xiula com fa pets. És que, per favor...
Que boig,
això. Això no ho diguis a TV3.
Ho he visualitzat.
No. Està prohibit, Dani. Has de venir visualitzat de casa. No pots visualitzar res del que digui el Marc. Has de prendre't la pastilla antivisualització. Que ve amb els velociraptors. Que no. Has de venir visualitzat de casa.
Tomàs, la imatge d'aquesta setmana ha de ser un velociraptor amb un coll de capellà fotent-se el cul
mentre s'estira un pet. Vaig a utilitzar FreePic, Rup, per gravar la imatge aquesta. Fins havia el teu consell. Ai, senyor. No em serveix ni una, tu. No puc fer ni... Intento avançar-me a la postedició del programa, però és impossible.
Ara, imaginem quines altres coses podríem fer en comptes d'això. Doncs, per exemple, podríem reciclar 3 bosses d'escombraries. És a dir, si tu agafes les bosses d'escombraries i en comptes de tirar-les, les recicles... Tu vas a tirar la bossa, vas a tirar les escombraries i en comptes de tirar la bossa amb les escombraries es queda la bossa allà dintre. Vale? Si tu fas això durant un temps, ho fas amb tres,
estalvies una consulta.
Estalvies un viatge a 30 quilòmetres, fill meu.
Ah, amigo.
És que té uns costos ambientals.
A veure, Marc, què vol dir el Rup, que no l'entén? Diu, espero que tengan filtros en esa...
No safe for work.
Ah, vale, no safe for work.
No safe for work.
Sí.
Bueno, llavors... Imagina, tu agafes un any, aquest mes, en comptes de tirar les bosses d'escombraries, doncs jo, per exemple, a la bossa del taller ho faig. Tinc una bossa d'escombraries, tinc un bidó de 100 litres, d'aquests comprat als xinos.
Ah, vale, i en lloc de tirar una bossa petita cada cop...
En comptes de tirar la bossa de plàstic, el que faig és ho aboco tot i reciclo. Cada vegada, com sigui la bossa de l'orgànic, potser tens un problema de salubritat que et causarà més problemes, hauràs d'anar a l'hospital i gastaràs ambulància. Per tant, potser millor que no ho facis, no? Però després hi ha una altra cosa. Què gasta el mateix la mateixa energia en generar-se que 30 quilòmetres en cotxe? 2 hamburgueses. Vale? O sigui, si algú de vosaltres avui, en comptes de sopar un parell d'hamburgueses, per exemple, a l'UPC tenim la doble con queso, que és una doble hamburguesa, en comptes de tot això, et fots una truita de 3 ous? Ja ho tens! Ja tens... És que tens el ChatGPT per 3 anys! Moralment justificat! I no cal que toquis els collons a ningú! Llavors, quan algú es pregunti, és que el ChatGPT... T'has generat una imatge amb Estudi Ghibli i tu recicles les teves bosses d'escombraries, piltrafa, i tu tens cotxe, i tu has anat a estiuejar a Formentera? Ho hem de calcular amb viatges d'avió a Mallorca? Ho hem de calcular en totes les coses que fotem. Ho pots calcular tàmbricament. Si tu tens durant un dematí, a l'estiu, en comptes de tenir l'aire a 22 graus, els fiques a 23, ja t'has estalviat això. En un matí. Llavors, tinguem en compte les coses. Es va agafar fa 2 mesos, el periodista aquest en el mail em va parlar de l'aigua.
El consum de l'aigua, però de què? De l'illa o del centre?
Ja en vam parlar de l'aigua que consumeix l'illa. Doncs per què? Doncs perquè es va agafar i els talking points dels ecoabraçaabres, vale, començant a parlar de l'aigua que genera l'illa. Aquesta setmana el senyor Satya Nadella, vale, ha tingut que explicar en una conferència tecnològica sobre les seves coses, perquè la gent ja ho sap, és dir, fills meus, als data centers l'aigua de refrigeració està en circuito cerrado. Circuit tancat, el que vol dir que no es gasta aigua. Fills de puta, pudents tots.
No, es gasta l'aigua per omplir els dipòsits, però una vegada omplès...
Recicla! És que bueno, se reutilitza i se condensa i s'evapora.
A veure, hi ha una certa evaporació, ¿vale? Però no gasta... Però no, saps on no recicla l'aigua? T'ho dic jo, en els camps de golf.
No,
de Mar-a-Lago.
No es pot parlar dels camps de golf. Però tu pensa que tota la gent que pren les decisions importants en aquesta societat té que treure els estrès i jugar en els camps de golf. Vale? I tu tens que tenir aquí al costat, aquí a tallar, aquí al costat, una quantitat de gespa en aquí perquè quatre dropos amb pasta puguin anar allà, quan aquí podries muntar pisos, podries muntar uns barris fantàstics o podries fotre vinyes perquè la gent s'estagi amb el cava. Però no, has de tenir camps de golf.
Ara que dius això, passant
per camps de golf regats a Mallorca, regats amb aigua que ve en barco des de Barcelona.
Sí. I, bueno, Mallorca no ho desconec, però els que veus a Tallà fan una mica de mal a la vista, Marc. Perquè
I no és un golf, és el de Tallà és un pitch and putt, que és com un...
És un minigolf, sí.
És un minigolf, és un minigolfete. Sí, no és un golf gran.
No, perquè són justament estan encarats amb unes vessants de la muntanya que són seques perquè és que a l'estiu ha de ser sec perquè és així.
I
en canvi veus aquell verd
exuberant
i dius, hòstia, no.
Bueno, però a Cardedeu també tens el camp de golf i aquest tipus de coses. Gent amb pasta que... Són coses que no es poden parlar. Vols parlar d'aigua? Parlem de camps de golf. Ja m'està bé.
O parlem del consum del turisme desmesurat, que això tampoc ho medim, i en canvi... bueno, en fi.
No, però una cosa, el fet que el turisme sigui desmesurat, el fet que sigui desmesurat...
El consum d'aigua del turisme desmesurat.
Bueno, o sigui, a veure, al final és dir, a veure, com a país hem decidit fer una oferta, si aquesta oferta s'omple, és el que hi ha. No hi ha... O sigui, tu vols que no, la mesura la termina l'oferta. Perquè si tu agafes i dius, no, escolta, és que no hi ha més hotels... i no hi ha més pisos turístics, i no hi ha més càmpings, i no hi ha més vols d'entrada, no hi ha més turisme. Llavors, el turisme no és mai desaforat, és el dimensionat. Tenim un turisme dimensionat. Si està sobredimensionat i volem obrir el meló de quantes feines es volen perdre perquè volem eliminar certs llocs de turisme, en parlem. Però en comptes de tocar els collons als turistes, els turistes venen perquè hi ha places, ofertades. Total, i ningú vol discutir això, però sí que volem agafar i volem senyalitzar la virtut i dir que els turistes són dolents.
No, Marc, vosaltres també som
turistes a l'estiu.
Sí. El tema, estic totalment d'acord, si el problema és el trencar l'aixeta, no és dir-li al turista que no entri, perquè si hi ha hotels lliures...
I si es donen llicències per construir hotels,
i
si es donen llicències per fer Airbnb, i si no se sancionen cert tipus de comportament. Fot'ls una clatellada multa i els envies cap a casa amb una multa ben bona.
I no sancionen, perquè la ciutat de Barcelona, finalment, ara que s'ha publicat unes inspeccions que s'havien fet sobre pisos turístics il·legals, resulta que no han cobrat cap indemnització, cap multa. ¿Vale?
No se'ls ha de posar una multa, se'ls ha de posar un impost.
Se'ls
ha de posar un impost ben guapo i s'acaba. Però si hi ha gent que es comporta malament, els hem de prendre les decisions com a societat de decidir les coses. Però el que no podem dir és que no volem atur,
la
feina i després i agafem i muntem campionats de Fórmula 1 i muntem Copes Amèriques i muntem històries i després diem que ve la gent. No podem fer totes les coses. Perquè al final és hipocresia.
És que és hipocresia tot.
És hipocresia.
Marc,
és hipocresia. Mira, un matet que tinc que fer la recerca...
Has dit una cosa que jo crec que té molt de sentit perquè ens queixem del model turístic perquè està sobresaturat, sobretot molts indrets, però si l'hem de reformar, que jo crec que s'ha de reformar, també s'ha de veure què fem amb la gent que està ocupant llocs de treball de baixa qualificació en el món turístic. Ens hem de preocupar d'ells. I l'altre segon tema que també va de la hipocresia, lligo amb un tema que ha publicat el Dani aquesta setmana en relació a la seva no... visualització del Festival d'Eurovisió, vale? Que ho expliques i està ben contextualitzat i explicat el per què, no? A mi, no sé, jo igual és que em faig gran i començo a veure les coses d'una altra manera, jo crec que no vols... O sigui, critiques lo d'Israel, no sé què sé quantos, que òbviament és un genocidi i no s'ha de tolerar.
Home, no pot ser que no els donin el primer premi d'Eurovisió, tio. Joder.
No. Tio. O sigui, no, els critiques, però vas. Mm. Vas, participes, no? O a nivell governamental encara més. Diuen que no sé quantos, ara trec la... No, o sigui, tanca el comerç amb Israel. Perquè el que estem venent a Israel, bàsicament, són ammunition, són municions, vale? I armes. No venguis armes, no venguis res a Israel, tanca el comerç. Mm. Deixa de fer sí, el papallona dient que, ai, que no sé què, quants nens morts a Gaza. No, tanca el comerç.
Sí. És el com comerç. A molta gent que diu que critica Twitter, però està a Twitter.
Sí, és una mica això. Mm-hmm. Bueno, ai, mira, el nou i flamant radioaficionat des de Califòrnia, que es diu Ramon Maria Gallar. Per cert, aprofito que... Bon dia, família. Bon dia, Ramon Maria. Aprofito per dir que divendres que ve, si no hi ha cap problema, farem un especial a Catalonia Ham, aquest espai de radioaficionats que tenim paral·lel, parlant de com treure's la llicència a l'estranger. I tindrem en Ramon Maria, que ja és radioaficionat amb llicència des dels Estats Units, però i tindrem a l'Albert, que és radioaficionat amb llicència des d'Holanda.
Però no hem quedat que era millor treure-te'l aquí perquè si te'l convalidaven per la putena.
Bueno, però,
a veure, jo m'escolto, no, els programes.
Sí, et veig, però ens hem de riure de la gent que els hi costa més, no? Anem a passar-nos-ho bé, m'entens?
Cony, te la treus aquí? Te la treus aquí i ja està. Doncs, llavors, tinguem en compte quan això és quan es parla, quan ens intenten vendre això. És dir, veure, les coses tenen moltes històries i és com dir, escolta una cosa, ei, tu agafes i t'agrada criticar, a tu t'agrada criticar Israel, molt bé, si a tu t'agrada criticar Israel, també t'agradarà criticar el descontrol que va haver-hi amb totes les donacions que es van fer a Palestina, que en comptes de invertir-se en el desenvolupament de Palestina, es va invertir en el desenvolupament d'una organització terrorista que va agafar i ha causat tots els problemes del món per Hamas i ha donat totes les excuses del món a Israel per fer aquestes coses. S'han de mirar totes les coses.
Saps el que passa,
però,
Marc?
Si no, no podem senyalitzar la virtut.
No, un moment.
No, home, no!
Tenim...
Que les coses fan malament a tot arreu.
Això que et deia de fer anys. Jo me n'adono, passat els anys, que tenim tendència, suposo que és una tendència humana, a posar un titular i simplificar les coses. Vale? I la realitat és que les coses són bastant més complexes que no un titular i un missatge d'agenda simplificat. I que si volem arreglar les coses, perquè jo entenc que al final la majoria de persones no vol que el que tingui al costat estigui malament per se. No té sentit. Hem d'abordar les coses amb realitat i realment entendre que molts d'aquests problemes no es poden resumir en un titular, sinó que necessiten una comprensió molt més complexa i que moltes vegades la solució no és única, sinó que són moltes. Algunes de prova i error. Vull dir, proves per intentar fer aquí bé i si no et surt bé, doncs, tornes a moure cap aquí. És una mica això.
Però tu imagina't, o sigui, el bé que està criticar a l'estat d'Israel, que jo entenc que han fet coses que estan molt malament, però hi havia tios de Hamas amb comptes a Singapur amb nous zeros.
És el que passa, Marc.
I això ve de donacions humanitàries d'ONGs.
Sí.
Compte, com es fan les coses?
Però no hi ha res.
Diners, per què,
és el que passa, Marc. Això l'altre dia ho explicàvem per tal i jo crec que ho explicava molt bé. Al final, el que s'ha de criticar és la deshumanització. S'ha de criticar la crueltat, perquè és molt cruel que tu donguis diners per ajudar i acabin a uns comptes d'uns terroristes. Igual de dolent és que justifiquis la matança i que hi hagi gent morint de gana...
No es pot justificar.
Que són nens que viuen a la franja de Gaza. Cap de les dues coses és justificable i, per tant, les dues coses són dolentes. No hi ha uns bons i uns dolents, no. Aquests, els actes criticables, ho són amb independència de la bandera que la sustenta.
Però al final és dir, tenim dos pobles i tenim dos col·lectius.
Israel és hipercomplicat.
Si heu viatjat
a Israel, i el Dani ha viatjat. Jo he estat
No he estat a Israel. Mi mare va estar fa poc.
Jo vaig estar, per la meva compte, viatjant pel país durant diversos dies, bueno, diverses setmanes, i a més és que tot està tan implicat. Al final, la gent palestina necessita dels israelians perquè va a treballar als israelians, vale? O sigui, a les zones d'Israel. I els israels també necessiten dels palestins perquè hi ha moltes coses que si no venen a treballar els palestins no es poden fer i, per tant, hi ha una simbiosi de mil coses allà dintre.
Però el problema és que tens a dos pobles, la gent parlant de dos pobles, quan el problema sempre està en la capa de dalt. En la capa de dalt dels que tenen tots els recursos i tot el poder. Critiquem esquerra i dreta i dius, no, són els de dalt. Són aquests de dalt que s'han aprofitat de tothom i segueixen aprofitant-se de tothom i s'aprofiten del sofriment de tots els de baix. Perquè recorda que quan va haver-hi el 7 d'octubre, els que van agafar i van violar i van massacrar eren precisament la gent que vivien al costat i gent que estaven ajudant els de Palestina. Llavors, els de baix són els que pateixen. Tots són els que pateixen, bueno, i els de dalt i els que s'obren la boca són els que s'ho porten. Són els que es compren la seva pròpia empresa per 6.800 euros. Me'n vaig a buscar el nen.
Adéu. Mira, ens va bé, perquè així... Adéu, Marc. Així ja podem acabar el programa amb les propostes que ens queden i abans de posar la falca i com ve a col·lació del que estàvem parlant, aprofito per posar una recomanació prèvia que ens ha donat ara en Ramon Maria Gallar, que ens diu, us recomano molt fortament els programes 433 i 434 del podcast A les portes de Troia, que parla precisament de la creació de l'Estat d'Israel. És interessant i és... Bueno, la gent de les portes de Troia jo els escolto des de fa molts anys i està força bé. Dani, amb el teu permís, vaig a posar... Espera, que
endavant. Això.
Poso la falca de propostes i acabem les que teníem en el tinte. Espera, que no són estic. Ja és que... Ara sí, vaig.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
El Marc, Dani, és un huracà de categoria 5.
Però a mi m'encanta.
Sí, ja ho sé que tu... A veure, ens agrada a tots...
Sí, jo quedo embadellit.
Embadellit, no?, d'escoltar de tanta... Però quan passa ell, és com a la Tila, no creix la hierba, saps? Que s'ho han dut tot per endavant, ai senyor. Bueno,
Jo volia comentar una cosa que... Molt ràpida. D'una cosa que ha comentat ell, és del turisme, que si es comporta malament, doncs cretallada. Aquí a Suècia no s'estan de res i el Bill Murray va agafar un cotxet de golf i el va conduir pel centre d'Estocolm, anant ell doncs molt, molt, molt begut. El van detindre i li van posar una multa, i la multa, depenent de la renta que tinguis, pagues més o pagues menys. Ell es va negar a pagar-la i ara, en principi, no pot venir a Suècia si no paga la multa.
Aquí tens raó. I no només passa a Suècia. Jo recordo a Noruega, conduint, si t'atura la policia, tu has de poder pagar la multa amb targeta o en cash en aquell moment. En el moment que t'atura la policia, has de pagar-ho. Si no, et paren el cotxe i te'n vas a comissaria, no a la presó, sí. Però sí a comissaria. ¿Vale? Clar, això sembla una xorrada, però aquí no passa. Aquí de fet, vas begut, vas drogat, t'espinyes, mates algú, ¿vale? I te'n vas a casa. El jutge t'envia a casa. Estaràs processat i no sé quantos, però no estàs tancat en una presó, que és el que hauries d'estar, perquè, clar, un tio que és capaç de sortir amb un vehicle, anar drogat i anar begut, és un assassí. O sigui, és un criminal.
Sí.
Perquè si vas begut i vas drogat, no agafis el cotxe, perquè tens davant d'una màquina que pesa tones i que si es descontrola mates a la gent, no? En fi, és coses... Sí, això estic d'acord amb tu. I no és precisament perquè els països nòrdics siguin considerats països d'usos amb aquest aspecte, sinó no. Jo crec que són respectuosos amb els altres, no? O sigui, Bueno, parèntesi. Continua amb les propostes. Una que hem esmentat així de passada i no me'n recordava l'origen, i ara ja he vist quin és, que és en Rup, parlant del tema estrella d'avui, que és la i de molts programes, que és la intel·ligència artificial, diu Come On Voice acaba de llançar el mòdul Spontaneous Speech, que és això que deia jo del llenguatge natural. És a dir, en lloc d'haver d'interpel·lar la intel·ligència artificial en base a prompts, poder-ho fer amb un llenguatge molt més de casa, molt més del iaio, de la iaia. O sigui, si ens anem aproximant aquí, jo crec que guanyem passos perquè la intel·ligència artificial es consolidi més, no? entre mm-hmm. tota la població. També en Rup, una altra proposta, ens parla d'un projecte europeu que es diu Open Web Index. Diu que Europa llença l'Open Web Index, que és un índex de la web en obert com a alternativa clàssica a Google i a Bing. ¿Vale? I no he mirat el detall del projecte, però ara que comencem tots a qüestionar la cerca clàssica de Google, perquè la IA se la carregarà amb 4 telediaris, ara ve a Europa i treu a l'Europa aquest, el web índex. No? No sé, és una mica tard, no? Però en fi. Mira, això és molt interessant. En Sinner ens parla d'un llibre que es diu Apple in China, The Capture of the World's Greatest Company, que és d'un autor que es diu Patrick McGee. ¿Vale? I diu, per si voleu entendre per què la Xina actual està tan passada de voltes tecnològicament i els perills que pot representar pel món. Si no voleu llegir el llibre, ell és de Terres de Lleida, per això parla amb el Ló, i si no voleu llegir el llibre Dròpols Mandrosos, ens acusa, com el Sinner, diu, diu mireu la pel·lícula. Vull dir, l'entrevista que li va fer a l'autor, en el Patrick McGee, amb un late show americà i que hi ha un vídeo a YouTube. No? Diu que li ha explotat molt fort i tot que n'estic fotent... tant que m'estic fotent un whiskarra sense ser. Aquests de Lleida són així. Jo vaig veure l'entrevista del late show que li van fer al... Com es diu aquest... Bueno, és un late show que és clàssic de les cadenes americanes. I Apple va estar invertint durant molts anys 50.000 milions de dòlars cada any a la Xina. ¿Vale?
Déu-n'hi-do.
Processos de fabricació. Pagant formacions, pagant escoles, pagant que es creessin fàbriques, tot això, òbviament, en coordinació amb el govern xinès. ¿Vale? De tal manera que l'acord era, vale, jo no seré propietari de les fàbriques, jo no tindré responsabilitat sobre els treballadors, això és cosa vostra, xinesos, a mi ja em va bé perquè jo no tinc, jo, si es tracteu malament, pues no m'entero, que és una mica jeta. I per altra banda, el govern de la Xina ja li anava molt bé, perquè com això no és propietat d'Apple, la gent formada, les fàbriques creades, tota l'expertise l'han utilitzat per el que han volgut, per fer altres companyies de mòbils i les tecnologies per fer altres moltíssimes coses. I aquesta inversió, no hi ha cap empresa que l'hagi invertit en cap país del món. O sigui, només ha fet Apple amb la Xina. I ara es queixen de que Apple fa, els iPhones es fabriquen a la Xina, però s'ha estat invertint durant anys i panys 55.000 milions anuals de dòlars.
Sí.
És bestial, bestial. Molt, molt interessant.
Ja veuré el vídeo. Anotat.
I el llibre ja està disponible en audiollibre en anglès.
Ah, molt bé.
A audible.com. No, crec que és l'Audible americana.
Sí, em sembla que tinc l'aplicació també. No la vaig instal·lar aquesta setmana, a més. Em sembla que és sueca, no? Ah, no, Storytel em sembla que és sueca.
Storytel és sueca?
Em sembla que sí.
Ah, jo no pensava que era espanyola. Mira-ho. Jo durant molt de temps he estat a Storytel i o sigui, jo vaig combinant. Estic una temporada, uns mesos en Storytel i uns altres mesos a Audible. Però en espanyol, al final, són els mateixos llibres i els mateixos autors, perquè darrere està Penguin Random House i totes aquestes...
Sueca.
És sueca, perfecte.
Basada a Estocolm.
Vale, doncs mira, és bo saber-ho, perquè, no, està bé, eh? I sí que és veritat que alguns llibres no es trobes amb uns altres, però sí que va bé. Jo crec que sempre va bé canviar i donar la pasta, poder-la diversificar. Acabem amb l'última proposta, que ve d'en Dani Gaia. És una proposta adreçada a persones autònomes i pimes de l'Estat. Diu, darrerament es parla força de la implantació del Verifactu per autònoms i pimes. No sé ben bé què és això del Verifactu, però entenc que és algun sistema de facturació. Diu, voldria comentar que en la normativa Hisenda ja aplica o ja explica una alternativa al Verifactu. Suposo que és un programari llicenciat pel qual tu has de pagar algun tipus de subscripció, ¿vale? Com quan pagues una llicència d'un ERP o de qualsevol programa de gestió administrativa. Diu, Hisenda ja explica una alternativa, que seria apuntar-se al SII, sembla que es diu, SII o SIL, diu, no, i no està obligat a entrar al Verifactu. Per això, abans de comprar o deixar-se entabanar per qualsevol que us faci canviar o ampliar els vostres programes de gestió o ERPs, sisplau, consulteu el vostre gestió i mireu alternatives. Per exemple, si ets un autònom que realitza poques factures al mes, podries arribar a continuar fent-les amb el teu Word o Excel i presentar-les manualment a Hisenda com a alternativa més econòmica entre moltes d'altres solucions. Insisteix en Dani Gaia, si us plau, consulteu i llegiu la normativa per vosaltres mateixos abans d'embarcar-vos en qualsevol ampliació o canvi de software. Uh-huh. Bueno, pues aquí queda la proposta del Dani, d'en Dani Gaia. Algun altre tema, Dani, que vulguis comentar? Alguna proposta?
Tenim una proposta aquest matí, però no me'n recordo, així que ho deixarem per la setmana vinent.
Perfecte. Doncs a tots, moltíssimes gràcies i ens retrobem la setmana vinent. Moltes gràcies, Dani.
Una abraçada. Moltes gràcies a vosaltres.
Ens veiem. Adéu, mosseguis. Fins aviat.
Adéu.